públic assistent. Si els sembla, iniciarem aquest ple extraordinari que compta únicament amb dos punts a l'ordre del dia i tindrem oportunitat de debatre la resolució de les al·legacions front a l'aprovació inicial del pressupost municipal general, les bases d'execució i les plantilles de personal per a l'exercici 2016 i també la seva aprovació definitiva. Tal com s'ha pactat en Junta de Portaveus, hi haurà 5 minuts per cada portaveu i 2 minuts per la rèplica. Per tant, demanaria en primer lloc al tinent d'alcalde que pugui fer una exposició. Té la paraula el senyor Brugueroles.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Miraré d'ajustar-me als temps que hem pactat. Bé, per tant, ho haig de fer de forma molt resumida, però suficient com per dir que la situació econòmica i l'evolució de les finances de l'Ajuntament van permetre un nou escenari econòmic que es va plasmar primer amb una proposta inicial formulada per l'equip de govern que incloia qüestions com ara un increment del 5,1% de la despesa ordinària, d'un 10% en inversions, això combinada amb una rebaixa d'un 2,2% de l'IBI i d'un 18% amb les plusvàlues fruit del suport a l'aplicació del coeficient de reducció de valors cadastrals que tothom coneixem. Més substantiu que això és que ja incloia una previsió d'un 30% en les partides de justícia social, d'un 26% amb entitats socials i culturals, un 8% amb educació, un 10% amb medi ambient, inversions en pavellons, que coneixem bé, amb habitatge social, en equipaments culturals i també amb recursos humans, que era també una qüestió per nosaltres molt important de poder començar a normalitzar la situació dels recursos humans. I inclou també, incloia aquella primera proposta, un percentatge del pressupost d'inversions que s'ha d'elaborar a través de mecanismes de participació. Abans d'arribar al ple de l'aprovació inicial, com tots vostès saben, vam acordar amb el grup d'Esquerra Més un acord d'estabilitat pressupostària. Un acord que va suposar, al nostre entendre, doncs una millora i la inclusió de bona part dels postulats que aquest grup postulava, que nosaltres els hem compartit i que, per tant, vull relatar algunes de les inclusions que vam incloure ja en aquella primera previsió, que fa referència a qüestions com ara la tarifació en preus públics, l'increment de suport a l'IBI, amb la línia de la tarifació, que els hi podríem dir de l'IBI, no? El suport a l'emprenedoria, amb la línia de la taxa zero per l'emprenedoria, el suport a la contractació de persones de risc d'exclusió, la targeta ciutadana, millores en paisatge urbà, millores en lloguer social i l'increment del parc d'habitatge propi, aules d'estudi, la qüestió molt transcendent també del barri del Monestir, reorganització dels equipaments culturals, alguns dels més importants, no? La Casa de Cultura, la Biblioteca Central Urbana, la qüestió de les masies, la qüestió de la piscina del Parc Central, també que havíem debatut recentment una moció, pistes a les Planes, Sant Francesc, el Pla de Millora de la Floresta, dotació dels consells de barri del centre, entre d'altres. Per tant, ja estem davant d'aquí d'una inclusió de matèries proposades específicament i acordades específicament entre el govern i el grup d'Esquerra Més, però que també incloien doncs, moltes propostes formulades per altres grups. Però no ens hem quedat aquí, i en l'aprovació inicial ho dèiem, no? I alguns grups deien, ens abstenim a l'espera de com evoluciona el diàleg durant les properes setmanes. Doncs durant aquestes setmanes acabem de viure recentment, abans d'ahir precisament, l'aprovació definitiva de les ordenances fiscals, que tenien doncs, pràcticament 80 propostes, la meitat de les quals pràcticament estaven incloses, moltes d'elles no pròpiament per la via de les ordenances fiscals, sinó que són propostes polítiques que assumim com a compromís i que en molts casos ja queden directament incloses, no? Però que a més de les que ja he mencionat, ens parlen d'ajuts vinculats també a les plusvàlues, de revisió de la qüestió dels residus, de la inclusió o l'aprofundiment de la inclusió de les persones dependents en diverses qüestions que tenen a veure amb les ajudes, etc., de millores amb la regulació de l'IFIO envers l'ocupació, envers les societats civils i moltes altres. Jo, per concloure, perquè ha de ser una introducció breu, jo diria que ja era una proposta agosarada, que va ser encara més agosarada i ja recollia doncs, bona part de les propostes d'altres grups en la versió inicial que vam acabar postulant aquí en el ple amb l'aprovació inicial, però que a més diria que hem pogut treballar-la abastament amb tots els grups i que hem estat entre tothom capaços d'incloure, jo diria, els aspectes essencials de proposta de tots els grups que estem aquí representats. I crec que això és bo per la ciutat, i ho he dit moltes vegades, que diria que fruit del treball de tothom presentem una proposta que és millor, i ho he agraït moltes vegades també, i crec que també doncs, això doncs, s'hauria de reflectir amb el suport que segurament hauria de rebre aquesta proposta. Gràcies.
Moltes gràcies. Grups que fan posicionament. En primer lloc té la paraula el senyor Benejam per part del Partit Popular.
Gràcies, senyora alcaldessa. Nosotros empezaremos por el capítulo de ingresos. La primera cuestión que queremos comentar es la que ya venimos reivindicando cada año desde hace cuatro, que es la supresión de la tasa de clavegram, que en su momento ya nos opusimos a su creación y cada año nos hemos opuesto a su mantenimiento. Este año hemos vuelto a pedir en las alegaciones que se elimine esta tasa, pero bueno, el equipo de gobierno de momento ha decidido no estimar la alegación, con lo que no estamos de acuerdo. Y en el capítulo de gastos, valoramos positivamente que se haya aumentado el presupuesto en el capítulo 1 de las personas, puesto que nosotros ya hace un tiempo presentamos una moción en la que solicitábamos que se aumentara el presupuesto para las partidas de asistencia social, sobre todo que creíamos que había que incidir en estas partidas. Ya se recogió por parte del equipo de gobierno parte de esta petición, que fue antes de la esta moción se presentó antes de la elaboración del presupuesto, y por lo tanto entendemos que parte de esa moción ha quedado recogida en el aumento de este capítulo 1, todo y que hay algunas partidas que nosotros entendemos que debían haberse mantenido, incluso mejorado, como por ejemplo dotar de material a los equipamientos de la gente mayor, que ha bajado un 16,67%, y las actividades generales y transversales para la gente mayor, que también ha bajado un 14,16%. Son ejemplos, hay otras partidas que también se han mantenido o han bajado, que creíamos que debían mantenerse o aumentarse. Y luego se han aumentado otras que también son positivas, pero que quizá no es... se ha aumentado, por ejemplo, en 213% impulsar el Plan Local de Juventud, que nos parece bien que se aumente, pero que había otras partidas que no había que retroceder a la baja, ¿no? También creíamos que la subvención, que el dinero de libre disposición de los barrios debería haber aumentado. Nos hemos dado cuenta que hay una en el acuerdo que se ha firmado con Esquerra para la estabilidad presupuestaria, que nos han pasado copia, se aumenta o se pide, se acuerda, que aumente para dos barrios, para dos consejos de barrio, como es el centro este y el centro oeste, y para el resto pues se hacen una serie de peticiones concretas de infraestructuras, pero no de aumento de presupuesto de libre disposición, ¿no? De dinero de libre disposición. Y nosotros lo que entendemos es que debería haberse aumentado en 15.000 euros todos, por ejemplo, 15.000 euros, es una cifra que ya encontramos correcta, porque se asimila a las que ya habían antiguamente, antes de la bajada, y deberían haberse aumentado todos los consejos de barrio, no solo los del centro. No entendemos por qué se da preferencia a los del centro y no a los demás, que también tienen seguramente muchas cosas a hacer con ese dinero, y los vecinos lo agradecerían. También nosotros hemos propuesto el no aumento de la partida del 16,57% de las transferencias a Loancic, a la Apple, hoy día, puesto que entendemos que el gasto que se hace en este organismo público de comunicación ya es suficiente, y que se aumente un 16,57% no corresponde, puesto que ya hace con el presupuesto que tiene una labor que, bueno, suficiente y más que dotada presupuestariamente, ¿no? En cuanto a comunicación, que es otra de las cosas que nosotros cada año pedimos que se reduzca. Se hace comunicación, efectivamente. Nosotros siempre reivindicamos que se han de comunicar cosas que no se comunican. Hay cosas que la gente necesita conocer de cómo funciona el ayuntamiento, de las bonificaciones de las que se puede beneficiar, y de muchas otras cosas, ¿no? De los servicios que se prestan, que no conoce la gente, y entendemos que la comunicación debería servir para esto, aparte de para divulgar otras cuestiones como la transparencia, por ejemplo, ¿no? Que también es importante que la gente conozca las medidas que se han ido tomando aquí en cuanto a la transparencia. Entendemos que debería mejorarse eso. Y o bien se reduce el presupuesto en comunicación o bien se mejora la comunicación. Es incompatible tenerlo como lo tenemos ahora sin que mejore la comunicación o dotarla con este presupuesto, ¿no? También entendíamos que la partida de gastos relativos a los sistemas de telecomunicaciones digitales de la policía también debería aumentarse. Aumenta 3.000 euros, pero teniendo en cuenta el índice de delincuencia que hay en el municipio, entendemos que la policía local tiene escasos recursos para poder hacer frente a, bueno, no me gusta llamarlo demanda, pero sí a la necesidad que hay, ¿no? Que es verdad que la policía local a veces se queja de que los recursos están escasos y a veces les falta material o les faltan uniformes, etcétera, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que nosotros reivindicamos. Gracias.
Gracias. Passem a Partit Socialista. Té la paraula el senyor Soler.
Molt bé, gràcies, senyora alcaldessa. Com que ja hem tingut diverses discussions sobre el pressupost, l'aprovació inicial i després les comissions informatives i la Junta de Portaveus, en tot cas, nosaltres també lamentem que no s'hagin pogut incorporar les nostres propostes per una qüestió d'un defecte de forma, per una qüestió no tècnica, tot i que ens diuen que sí que estan incorporades algunes de caràcter polític. No les hem sabut veure perquè no les hem cotejat una per una. Estem a l'espera que el senyor Brugalós ens ho pugui facilitar. En tot cas, per una banda, nosaltres presentàvem un bloc de mesures i de propostes en els pressupostos, que per una banda eren el tema d'inversions i el tema de les despeses del nostre Ajuntament, i per altra era com es podien implementar a través dels ingressos, a través de l'increment dels ingressos, o bé l'estalvi de la reducció de despeses. Primer de tot, també volem agrair en tot cas les explicacions i a l'equip tècnic del nostre Ajuntament, que han fet els deures, nosaltres creiem que de manera sobrada, per tant, agrair-los-hi. I en segon terme, doncs, també volem valorar positivament algun dels aspectes d'incorporació. En tot cas, en l'acord que vostès van signar amb Esquerra Republicana, nosaltres hi veiem també el segell del Partit dels Socialistes, a darrere, molts anys fent propostes que ara han estat incorporades a través d'Esquerra Republicana, i per tant el que presentàvem, si estava bé abans, està bé ara, i per tant ho valorem positivament en algunes de les qüestions. I reconeixem també el bon esperit i aquesta vessant una mica més tirant cap a l'esquerra, més social d'aquest acord. Creiem que es queda curt, fins que no s'acabi de concretar quina és la totalitat de les partides que hi han destinades, no podrem fer una valoració global, possiblement dintre d'un any podrem veure si aquest acord és bo o no és bo. Respecte a la tarifació social, nosaltres creiem que encara hi manca bastanta concreció, es deixen alguns reguitzells d'algunes de les propostes, però creiem que manca alguna concreció. De la mateixa manera que també hi manca concreció en totes aquella aposta que és pel barri del Monestir, tot i que més detallat, amb determinades qüestions que celebrem doncs, que estigui específicament en l'acord, però també creiem que ens oblidem d'altres barris, com podrien ser el barri de Can Barata, que pateix un greuge respecte al seu subministrament de l'aigua, o bé perquè no està connectat directament a la xarxa d'aigües del municipi, o bé perquè hi manca un dipòsit i creiem que en aquests pressupostos s'hagués hagut de fer aquesta actuació perquè els veïns del barri de Can Barata tinguessin la pressió suficient per l'abastament de l'aigua. Més qüestions respecte als temes d'habitatges, queden bastant subratllats i cotejats, creiem que és una aposta important pels temes d'habitatge, i els hi faig una recomanació, que suposo que ja ho tenen present, però és que s'emmirallin amb l'Ajuntament de Terrassa, que ens va tres passes per davant, a nosaltres i a Barcelona també, eh? Vull dir que no passa res per emmirallar-se amb algun altre ajuntament, perquè hi ha algunes de les mesures que inclús es podrien implementar més enllà de les que vostès proposen. Sí que és cert, una petita crítica amb la generació d'ocupació. El nostre partit sempre ha recelat dels instruments dels quals s'ha dotat aquest Ajuntament per fer front a la generació d'ocupació. Moltes vegades ens dona la sensació, deixi'm que digui l'expressió, que és més un xiringuito d'amics que no pas una qüestió efectiva de fer política de generació d'ocupació. Per tant, creiem que hi faria falta una reordenació de les tasques i de les matèries que s'hi tracten en les diferents en les diferents, diguéssim, oficines o diferents instruments que ens hem dotat. Ara bé, respecte a les llistat de bones intencions, creiem que ja s'hi han posat fil a l'agulla per lluitar contra l'atur, però ens manca alguna de les propostes que nosaltres vàrem fer en aquell moment, que era, per exemple, com implementàvem aquella moció de més 55 presentada de manera institucional i que no veiem reflectida en el pressupost. I hem notat a faltar alguna de les qüestions, que és, per exemple, coses que han passat pel ple i que han estat aprovades. En aquest cas no ha estat així, però la creació d'una figura del mediador social, creiem que era el moment de posar-ho en alça. L'ajut de millora de la rehabilitació dels habitatges en quant específicament a una partida específica dels ascensors, creiem que es queda curt, només amb la partida que vostès han pressupostat en l'acord, només n'hi ha per un ascensor en un dels edificis, ja li dic jo perquè sabem el que costa un ascensor, per tant creiem que haurien de ser més generosos. El programa municipal d'emancipació creiem que també hauria d'haver estat incorporant. Tot això que estic dient està en les al·legacions que nosaltres vam presentar al pressupost. Un augment de la subvenció de les entitats, la implementació del pla mobilitat, el tenim deixat, vaig acabant, senyora alcaldessa, un impuls de la responsabilitat social corporativa del nostre ajuntament, l'estudi d'execució de la zona de l'aparcament del tanatori o de l'Hospital General, estudi de la municipalització de l'aigua, per exemple, o la contractació dels agents cívics, que també ha passat per moció en aquest ple i que ha estat aprovada, i com no, l'última cosa, que és que els retreia jo, que era una bossa de contingència per preveure els impagaments de la Generalitat. Tot i així, valorem positivament això i d'entrada li direm que el nostre vot serà l'abstenció per afavorir que es puguin tirar i implementar tots aquests projectes.
Gràcies. Per part d'Iniciativa per Catalunya, té la paraula el senyor Ramon Gutiérrez.
Bona tarda. Igual que abans d'ahir, explicar que des d'Iniciativa Verds Esquerra Unida ens vam abstenir en l'aprovació inicial per tal de que el pressupost, o sigui, per tal de facilitar el diàleg entre els grups i per no obstaculitzar doncs, el fet de tenir un pressupost no prorrogat. En aquell mateix ple vam conèixer l'acord d'estabilitat pressupostària entre Esquerra i Convergència i cal reconèixer que des de llavors doncs, les converses van canviar de rumb. Igual que vam fer amb les ordenances, nosaltres avui votarem en contra. No sentim que haguem participat fins al fons en aquests pressupostos, no ens els sentim nostres. Igual que ens ha passat amb les ordenances, on malgrat sí es va aprovar dilluns passat doncs una moció per tal de desplegar la tarifació social i el reglament de subvencions en l'IBI, i malgrat que el tinent d'alcalde ens digui que se'ns han estimat la majoria de delegacions, nosaltres creiem que no es contempla. No? Seguim baixant l'IBI de forma lineal, segueix sense regular-se la gratuïtat en els serveis públics per a través de llarga durada, seguim sense millores en les taxes d'escombraries, etc. L'apartat de despeses, que és el que parlem avui, i votarem en contra doncs perquè considerem tot doncs, fruit d'un mateix global. I els arguments polítics que ens fan estar en contra dels ingressos ens condicionen a estar en contra també de les despeses. Vam fer unes al·legacions, i no negaré que eren unes al·legacions totalment polítiques, sense assignació de xifres i unes al·legacions de línies generals. Com ja vaig dir dilluns, l'acord amb Esquerra ens ha eximit de la responsabilitat que assumíem al principi de fer que l'Ajuntament tingués uns pressupostos i perquè ja quedaven garantits. Així doncs explicaré que les al·legacions que hem fet servien de guia, de grans trets, de prioritats del que com a nosaltres, com a Iniciativa Esquerra Unida, hauríem haver imprimat en aquest pressupost. Nosaltres en aquestes al·legacions insistíem, i avui ja no ho faré perquè em faig prou pesat amb el tema de la tarifa social i reconec doncs, que amb la moció una part doncs, ha quedat inclòs. Demanàvem més prioritat en partides de tecnologia orientades a disminuir l'impacte dels consums energètics i millorar la sostenibilitat i lluita contra el canvi climàtic. En aquest sentit proposàvem doncs, incrementar les partides de tecnologia dedicades a optimitzar la despesa energètica dels edificis públics, optimitzar l'ús de l'aigua, les infraestructures de comunicació, el wifi, etc. I vinculat precisament a aquesta última, nosaltres proposàvem una disminució de les partides en els consums energètics. No? Aprofito per recordar que fa un parell de mesos vam retirar una moció per tal de revisar les polítiques energètiques d'aquest Ajuntament, un debat que no hem oblidat i que és la nostra intenció plantejar en aquest ple el proper mes de gener. També plantejàvem rebaixes en despeses supèrflues, el que nosaltres diem austeritat ben entesa, en un moment de crisi econòmica que encara perdura i sobretot de retallades, que és el que és ara mateix un problema, més que la crisi en els serveis públics. El que cal és retallar despeses que no suposen cap benefici en la ciutadania i que són completament prescindibles. És per això que proposàvem rebaixar la meitat despeses en protocol i en representació política. I finalment, l'últim bloc de les nostres prioritats i del que nosaltres plantejàvem en aquestes al·legacions era la qüestió de l'habitatge. No? Creiem que cal una proposta clara i ferma en l'habitatge de lloguer, que vagi més enllà del que el pressupost inclou. Nosaltres creiem que cal apostar per un parc municipal de vivenda de lloguer que pugui competir amb el mercat i que garanteixi un dret que per nosaltres és bàsic. Que aquesta ciutat pugui garantir l'habitatge per tothom qui té risc d'exclusió social i no els obligui a migrar. I també polítiques de manteniment i rehabilitació de les vivendes i de prevenció dels desnonaments. Jo crec que molta gent en aquest ple i l'equip de govern, però no només, pot pensar que per nosaltres votar en contra d'aquest pressupost és la posició més còmoda, però vull recordar que la nostra intenció és la de transformar i fer de Sant Cugat una ciutat més justa i que afavoreixi el canvi de model i que utilitzi l'ecologia com a vector de canvi i aquests pressupostos, sota el nostre punt de vista, no ho fan. Nosaltres seguirem fent propostes durant aquest mandat per millorar els pressupostos i també durant aquest any, perquè estem segurs que algunes de les al·legacions que hem fet i a través de mocions i a través d'altres punts es poden anar incloent per via de les modificacions. Però el que sí que creiem és que mentre el diàleg per mantenir l'estabilitat sigui en un sol grup i per tant la qüestió no sigui més plural i mentre no garantim el compliment dels acords, que és una qüestió molt poc de moda en aquest ple, doncs el nostre vot haurà de ser que no.
Gràcies. Per part d'Esquerra Republicana, més té la paraula el senyor Vilasenyor.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bona tarda o bon vespre a tothom. Aviam, no, la meva intervenció no serà molt diferent a la que vam fer a l'aprovació inicial, tot i que en aquell moment vostès no tenien la disposició de veure l'acord d'estabilitat que vam signar amb el grup de Convergència i Unió i, per tant, doncs, amb Convergència, perdó. I llavors doncs, sí que farem una mica d'esment perquè sí que va quedar una mica així posada la cosa. Des de la humilitat política, nosaltres considerem que aquest pressupost té la nostra petjada i el trobem com a nostre, en bona part, bàsicament perquè si no, no el votaríem. Però i pels mesos, i bueno, pels mesos no, per les setmanes de negociacions que hem tingut en tot aquest temps, negociacions que han continuat fins al dia d'avui on hem calendaritzat part de les actuacions o totes les actuacions que tenim en aquest moment i ens hem posat ja dates de feina a partir de, doncs, tot tornant després de les festes de Nadal, perquè les coses són acords i són continuïtat i per tant, bé, considerem positiu. Però també el volem defensar des de la fermesa alguna de les coses que existeixen, no tot el pressupost en el seu contingut. Nosaltres no mirem a ningú per sobre de l'espatlla, com diria el company Jordi Casas. Nosaltres el que creiem i el que molts partits, i en aquest sentit voldria agrair les paraules del company del Partit Socialista, d'en Pere, no, és normal que tots plegats o tots els partits d'Esquerra veiem reconegudes algunes de les coses que estan en aquest acord. L'estrany seria que no passés. Jo també veig molt reconegut en moltes de les al·legacions que han fet els diferents grups. Mireu, el concepte de responsabilitat o no responsabilitat. Nosaltres hem acordat aquest pressupost per responsabilitat o per posar el programa, home, per les dues coses. L'argument que ha fet el company d'Iniciativa és un argument, evidentment, amb tot el respecte. El concepte aquest, com que ja hi ha un altre grup, per responsabilitat no cal que ens hi posem, que no l'has dit exactament així, però venia a ser, és un argument que ens sembla positiu. Nosaltres hem cregut que per fer una ciutat més justa i un Sant Cugat millor havíem de negociar i, per tant, posar sobre la taula la responsabilitat I sobretot el més important ja no és el concepte de responsabilitat, és intentar doncs, que aquest pressupost sigui més d'acord amb el nostre programa electoral, perquè per això els fem. Els programes electorals, tant dels del govern com els nostres, estan per tirar-los endavant, perquè si no, millor que no ens hi posem. I nosaltres hem cregut que en aquest moment, amb aquesta circumstància històrica, amb aquesta aritmètica, amb aquesta bona relació també en el moment de parlar-ne, era positiu per intentar tirar endavant. Jo com, no sé, em sembla que era en Jordi Pasqual, deia els d'Esquerra Republicana més ha fet un polvo pressupostari. Bé, és una metàfora, en un article és una metàfora positiva o no, però si el que es vol dir és que es veuen reconegudes part de polítiques del conjunt de les esquerres a partir d'un grup, doncs sí, sí que hem fet una circumstància d'acord pressupostari que ens sentim còmodes. Els diré quatre coses de les coses que creiem que són decisives, sobretot per al públic que hi ha, però sí que hi ha algun, que ha explicat en Carles, gairebé has explicat tot el document, per tant vas deixar sense intervenció en aquest àmbit. Però sí que hi ha una línia de subvencions per apaivagar l'IBI. És una de les al·legacions del company del Partit Popular, una de les aspectes que demanava el Partit Popular, i per tant, que és la baixada de l'IBI, nosaltres hem cregut que aquesta subvenció serveix per baixar l'IBI a aquelles rendes més baixes, no a tothom, sinó a aquelles rendes més baixes. De la tarifació social, jo, si em permeten, de la tarifació social ja no en parlaré més, perquè vam estar una hora i mitja parlant l'altre dia sobre tarifació social. Tenim un acord, tenim una moció, per tant la tarifació social es farà, i si al mes de juny no hi ha hagut incorporacions i no hem fet la targeta ciutadana, doncs resulta que no s'haurà complert un acord. Nosaltres partim de la base que tots els acords es compliran. Hi ha també, parlava de l'ascensor, en Pere segurament té raó sobre que ens faltin dotacions pressupostàries en el tema de l'ascensor. Saps que existeixen una sèrie de subvencions que estan a punt de sortir i poden ser incorporacions, entenc que el mes de maig, juny. Molt d'aquest acord el que fa és incorporar alguns dels romanents que hi haurà. No molts, perquè com sabreu, part se'ns hauran d'anar encara més a zones verdes i per tant no podrem fer tot el que havíem de fer. Per nosaltres era molt important, i ho volem destacar, que ha hagut un augment de gairebé 200.000 euros en suport a l'habitatge de lloguer social. Si hi ha hagut aquest augment és que ens faltava, perquè hi havia més demanda. I per tant era molt important, conjuntament amb una cosa que creiem que és innovadora, augmentar els habitatges de promoció destinats a aquest aspecte, era una de les al·legacions també d'algun de vostès, i l'altra, una proposta molt ambiciosa, que és bueno, la compra d'un habitatge de lloguer, que no té per què ser de promoció, sinó la compra o el lloguer d'incrementar o augmentar l'habitatge de lloguer, sí, senyora alcaldessa, sobretot per persones amb necessitats. En tenim pocs i ho hem de fer molt ràpidament perquè hi ha moltes persones que ho necessiten. Barri del Monestir. Sobre el barri del Monestir, recordeu que tenim una partida de participació ciutadana. El que vam quedar en aquella moció, i després, senyora alcaldessa, acabaré en la rèplica, en aquella moció és que, home, primer hem de fer un procés de participació ciutadana, perquè si ho fem ara tampoc no tindria massa sentit. Hi ha una partida de 30.000 euros per tirar endavant els projectes executius de la carretera de l'Avinguda de Cerdanyola, hi ha també una partida pressupostària que, com han vist, d'inversions, que en rebrà la incorporació de romanent. Mireu, no tot el que està en aquest pressupost és el que nosaltres volíem posar, com és lògic. Això prové d'una negociació. Nosaltres no renunciem a que hi continuïn, com és evident. I, per tant, durant aquest any prepararem el proper pressupost, que segur que ens anirà molt millor.
Gràcies. Per part de Ciutadans, té la paraula el senyor Blázquez.
Sí, buenas tardes. Desde el Grupo Municipal de Ciutadans, comunicarles, en primer lugar, que optaremos por votar en contra de los presupuestos presentados por el actual equipo de gobierno. Ello no quita que consideremos que estos presupuestos de 2016 van a ser mejores que los del año 2015. Lo serán, y cabe agradecer aquí tanto la actitud receptiva ante el equipo de gobierno como la colaboración del resto de fuerzas políticas que lo hemos hecho posible. Dicho lo cual, explicaremos nuestro posicionamiento en contra del presupuesto por las siguientes razones. En primer lugar, y con trazo grueso, optamos en 2016 por seguir teniendo un presupuesto expansivo. Hemos perdido una magnífica oportunidad para ser más ambiciosos en gravar menos a los ciudadanos. Ello habría contribuido en colaborar a devolver capacidad de decisión a los ciudadanos. Consumo, inversión o ahorro, que nos habrían ayudado a crear empleo, primera preocupación de todos los sancugatenses. Debemos ser conscientes de que los ayuntamientos, también las comunidades autónomas, también el gobierno central, son todos corresponsables de crear el marco para que los autónomos y las pequeñas empresas creen empleo. Y ninguna política es mejor para ello que la reducción de impuestos. De acuerdo, les voy a dar unos datos, que espero que no los tomen como, como demagógicos, sino simplemente indicativos. Tarrasa, para prestar sus servicios, destina 813 euros por cápita, es decir, digamos, a cada ciudadano. Sabadell, 821 euros. Alella, a nivel poblacional, unas similares características socioeconómicas, destina 1.325. Y nosotros necesitamos 1.436 euros. Ello significa que previamente se ha tenido que gravar de igual manera a los ciudadanos. Tengamos en cuenta que la función de un ayuntamiento, básicamente, es la de prestar servicios. En este sentido, y más que nada para futuros ejercicios, invitamos al equipo de gobierno a que, como se hizo popularmente, cambie de chip y lo que haga sea liberar recursos hacia la ciudadanía y con ello contribuya al aumento del consumo y, por ende, a la creación de empleo. Vamos a cambiar de tercio y vamos a hablar de las propuestas que les hemos hecho llegar a Convergencia y que han sido, de 20 se ha estimado una y se han desestimado 19. Sin querer resultar exhaustivos, algunos abogábamos por una partida específica para la formación de la policía local. La semana pasada nos hemos vuelto a reunir con miembros del cuerpo. Ya lo habíamos hecho en reiteradas ocasiones y nos confirman que la formación es insuficiente. Ejemplo. Empezando por la cataña, las prácticas de tiro, que son de 2 al año, son las mínimas que exige la ley y no hay más, ¿no? Y esto, yo creo que con dos prácticas de tiro, evidentemente, no tienes la destreza suficiente en el arma si llega el caso desafortunado que la tienes que utilizar. También nos comentan que no se les da formación legislativa. Lo habíamos comentado ya anteriormente. Ustedes nos habían dicho que sí y ellos nos dicen que no. Y que el desconocimiento, desconocen a veces si obran bien o mal, y esto hace que en determinados casos al final se inhiban a la hora de actuar. Lo habíamos comentado anteriormente, nos siguen confirmando que a día de hoy hay una gran parte de los agentes que no han recibido formación alguna en violencia de género. Nos lo siguen confirmando. También la propuesta que hicimos llegar a Convergencia estaba recogida una dotación extra de 500.000 euros en el mantenimiento de las aceras. Yo hoy he cambiado el redactado previo que tenía porque he tenido una pequeña desgraciada anécdota. Que bajando hacia el Instituto Arnau Carell, había un señor de 87 años, señor Mateo, gallego para más señas, que se había caído en la acera. Los ciudadanos lo estaban montando en un coche. Desconozco si el motivo había sido, el adoquín mal colocado. Que estaba mal colocado seguro, porque lo he visto yo. No sé si ha tropezado con el adoquín, pero la cuestión es que la acera estaba en un estado lamentable, ¿no? A poco que los ciudadanos fueran más pícaros o simplemente conocieran sus derechos, no tengo la menor duda de que tendríamos que pagar una cantidad nada despreciable en indemnizaciones por caídas que suponen lesiones para los afectados. Especialmente para los ciudadanos que están en la tercera edad o bien tienen movilidad reducida, caminar por San Cugat empieza en algunas zonas a ser casi deporte de riesgo. Apelamos a su sensibilidad y a que si en 2016 hay modificaciones del presupuesto se pueda acometer un plan de mejora integral de las aceras en nuestro municipio. Nosotros les habíamos pasado una dotación extra de 500.000 euros. Y ya para ir concluyendo, como ciudadanos consideramos gente cabal y responsable, siempre que hay una dotación presupuestaria y nosotros no queremos aumentar el presupuesto, pues tendrá que haber recortes. En este sentido, habíamos propuesto la reducción del presupuesto para el epelcuat.cat. Antes de nada, por si queda algún tipo de duda, todo nuestro reconocimiento a este medio de comunicación y a su trabajo, su profesionalidad, pero ello no suavice para que consideremos que una dotación de más de 1.000.000 euros resulta excesiva. Por todo lo que acabamos de exponer, reiteramos nuestro voto en contra. Gracias.
Gràcies. Per part de la CUP, té la paraula el senyor Ignasi Bea.
Bé, amb una sensació una mica de dia a la marmota, perquè portem un mes, en què hem debatut 4 vegades una mica sobre el mateix. Seré sintètic, perquè jo també m'acostumo a repetir. En primer lloc, dir una obvietat, però que pensem que s'ha de dir, que és que aquest pressupost és objectivament millor el de l'any passat. Ho vam dir el dia de l'aprovació inicial i es constata amb les dades, no? Un augment del 5% ordinari, de 96 milions a 101,5, un augment del 10% en les inversions, ja suposa que hi ha hagut més despesa, per tant, tots en principi haurien d'estar més contents, no? Després, l'orientació, evidentment, podem discutir-ne. Totes les partides pugen i aleshores subsanen coses que d'ençà del principi de la crisi havien anat baixant. Nosaltres sempre fèiem, els darrers anys fèiem el comentari que malgrat que el 2013 i 2014 havia pujat una miqueta, doncs encara estàvem a nivells de, bueno, pitjors que abans del 2008-2009, no? En alguns capítols. En aquest sentit, valorar positivament doncs, el 13% d'atenció a les persones, que és un capítol molt, bueno, amb un títol molt ampli, però que és veritat que encabeix despeses molt importants de ciutat que es veuen incrementades de manera significativa, per tant, valorar-ho positivament. L'augment de 600.000 a 800.000 en beques menjador també és una cosa positiva, malgrat que emmascara una cosa negativa, que és que si hi ha més beques menjador, segurament és perquè hi ha més gent que en necessita. Per tant, que a vegades fem les dues... Els dos cantons de la valoració. També valorar positivament el 26% en capítol 2. Nosaltres sempre ho havíem dit, pensem que les entitats, les associacions culturals, socials de la nostra ciutat són importants no només perquè ajuden a persones a socialitzar-se, sinó perquè reforcen els vincles comunitaris i la cohesió social de la ciutat. I, en segon lloc, aquest pressupost és objectivament millor perquè el pacte Merck, ho vam dir l'altre dia, el fa millor que abans del pacte. Per esbossar, l'han comentat el Carles Borràs, l'ha explicat, el Ferran ha fet alguns comentaris. Valorem molt positivament coses com el pla de xoc contra l'atur de llarga durada, valorem molt positivament el foment del lloguer social, que pensem que són coses que algunes s'havien fet una mica, però el darrer pressupost doncs, es va dir que no hi havia diners pel lloguer social, no? que s'havia de fer de venda. Doncs esperem que gràcies a aquest pacte s'incrementa això, que per nosaltres és cabdal, el lloguer social a la nostra ciutat, amb un eslògan que hem fet ja nostre dels últims anys, que és que no hagi de marxar ningú més i que els que han marxat puguin tornar si així ho volen. Hi ha inversions interessants, com la sala polivalent, les millores al barri del Monestir, ja veurem com ho fem. Nosaltres també som del parell que hem de fer un pla de participació perquè la gent, per fer prospecció i per saber quines necessitats hi ha ara mateix, i també coses necessàries com la cobertura de la pista de les Planes, entre moltes altres. També valorem positivament subvencions a emprenedoria i esperem que a nosaltres l'emprenedoria no és que ens agradi molt la paraula perquè va associada a un tipus determinat d'empresa moltes vegades. Esperem que aquestes subvencions també vagin canalitzades doncs, cap a coses com l'economia social, el cooperativisme, que ja s'ha començat a fer bé des de l'Ajuntament els darrers anys. La qüestió que ens agrada, que també és d'ordenances fiscals, però una mica, com que parlem una mica del cicle pressupostari en general, és la qüestió de la targeta ciutadana, el carnet de renda. Hi ha una unanimitat bastant important en aquest ple que s'ha d'avançar cap a aquesta targeta. Doncs no sé, voldríem demanar ara mateix doncs un marc de debat sobre aquesta qüestió. No estic dient crear una comissió especial nova perquè no ens en calen més, però sí que la Comissió d'Economia començar a posar fil a l'agulla perquè tots fem prospecció, mirem a diferents ciutats. Comentari, acotació, no parem de parlar de Terrassa, estic convençut que Terrassa no parla tant de Sant Cugat, no sé si Terrassa és el mirall, però fem prospecció a les ciutats de l'entorn, i no només de Catalunya, a l'estat espanyol hi ha experiències interessants amb coses d'aquest estil, i posem fil a l'agulla ja perquè no n'haguem de tornar a parlar més d'això de la tarifa social, perquè sigui una cosa incorporada ja per sempre a les ordenances i al cicle pressupostari en general. Com sempre, contrapunts, el primer que evidentment podríem fer més, ho vam dir això a les ordenances, per nosaltres no havíem de menysprear aquest milió i escaig més d'euros que podíem tenir sense fer pagament GIBI, i pensem que regalem diners en qüestions que són decisió ideològica, com per exemple les famílies nombroses, independentment de la renda. Que una família tingui beneficis per ser tres en comptes de dos fills, doncs ens sembla una cosa que no té ni cap ni peus, i per tant són decisions polítiques que al nostre entendre són equivocades i permetrien tenir més recursos. L'altra crítica, evidentment, gens sorprenent, és la de sempre, d'una bona salut de l'Ajuntament, immillorable aquesta vegada. De fet, estan mirant els documents de l'Audiència Pública i amb els esquemes, amb els gràfics, es veu clarament, no? Tenim una salut refutadament bona a l'Ajuntament, però seguim tenint una part important de la població que es queda al marge, i no repetiré les dades, perquè les diem sempre, però que un 10%, una miqueta més, tingui problemes seriosos per la subsistència, doncs ens hauria de fer pensar maneres per subsanar-ho. I finalment, no les enumeraré, però nosaltres sí que hi ha dos tipus de despesa que on estalviaríem. No ens agrada parlar de retallades, però en aquest cas seria així, una en estructura organitzativa i l'altra en les despeses associades al model de ciutat. En una nova veritat, per això, dic amb la Cristina Paraire, jo l'any passat vaig dir aquí que aviam si trobàvem ciutats que es gastessin més en neteja viària, i n'hi ha unes quantes que sí, o sigui, ho reconec, però segueixo pensant que ens en gastem molta, i aquest model de ciutat piscina o rotonda, com li vulguem dir, doncs és molt car. Per acabar, nosaltres hem
fet acabar aquesta... perquè heu exhaurit sí. El temps.
Però no parlaré, ja no parlaré a la rèplica. Nosaltres hem fet aquesta valoració, vam votar que no a les ordenances fiscals perquè creiem que hem deixat passar oportunitats de recaptar més, però ens costa molt votar en contra d'aquest pressupost. Pensem que hi ha mesures que és interessant que estiguin endavant i pensem que la millor opció per coherència nostra i amb la ciutat és abstenir-nos i no fer un vot en contra del pressupost aquest any.
Moltes gràcies, senyor Brugueroles. Té la paraula per la rèplica.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Crec que en la primera intervenció m'he estalviat un minut i mig, que ara li demanaré la seva benevolència. Un minut i mig. No, volia afegir que el grup d'Esquerra Més ens ha passat una proposta de calendari que l'estem acabant d'analitzar i que mirarem de complir fil per randa, perquè jo crec que és molt important, i així ho demana el grup, no? que li donem viabilitat a tots aquests acords, a totes aquestes tasques que hem fet. Si no us he dit sí, és que hi ha alguna cosa que em preocupa i no voldria diguem, de comprometre amb el quelcom que després no pugui complir. Però és important, jo dic, perquè ha sortit aquí en algunes qüestions que manca concreció en alguns aspectes, i és veritat, perquè tenim la dotació pressupostària, tenim el títol de la qüestió, però és veritat, en algunes qüestions falta concreció. Sí que volia respondre ràpidament, molt ràpidament, algunes coses. De gent gran, la partida total del títol de la gent gran queda igual, està a zero, no hi ha variació ni a l'alça ni a la baixa, però amb els capítols de dependència hi ha un increment importantíssim. I aquí, clar, hi ha un gran ventall de matèries que tenen a veure amb la gent gran, de 400.000 euros. Següent qüestió, la moció del mes 55, l'entenem que la quedarà molt ben reflectida amb el pla d'ajuts al pla d'exclusió, perquè l'atur de llarga durada té molt a veure, com sabem tothom molt bé, amb l'edat. També recordar que hi ha un increment important amb el suport a les entitats, del 26%, i que els impagaments de la Generalitat, lògicament, ens hem d'estar molt ben resguardats, i això ho fem a la liquidació del pressupost dotant les corresponents provisions, que és important fer-ho, però que ho fem i ho hem de seguir fent. Respecte a iniciativa, jo els expresso la meva sorpresa, no els entenc. De les 8 al·legacions que presenten, hi ha la primera, que és la creació d'una borsa de subvencions per fer front a les obligacions tributàries, aquesta està recollida. La de l'increment de partides de les tecnologies és que el pressupost ho reflecteix. Incrementem partides per reduir despeses. I la cinquena, sisena i setena, que fan referència a l'habitatge, és que estan clarament recollides. Jo insisteixo, jo no els entenc. I els dic el mateix que els deia l'altre dia amb el debat de les ordenances. Respecte a les ciutadans, cap política, entre cometes, és millor per crear ocupació que la reducció d'impostos. Les dades el contradiuen de manera flagrant. Si vostè em parla de Terrassa, jo li haig d'informar que l'any 2008, per exemple, Terrassa tenia 20.000 llocs de treball més que Sant Cugat i que avui ja estem quasi empatats. I que Sant Cugat està ja superant a Sabadell amb un cost tributari per càpita segurament diferent. Jo crec que aquesta afirmació que vostè fa empíricament és clarament rebatible. No? I que és una qüestió de matís, no s'ho prengui per la vessant negatiu, però l'avinguda de l'Arnau Cadell és Valldoreix, no és Sant Cugat, i per tant el manteniment de voreres no ens correspon a l'Ajuntament. I una última qüestió, no? Que les bonificacions de famílies nombroses ja són, això va pel senyor Bea, ja no són independents de la renda, que ja vam introduir unes limitacions que altres grups ens discuteixen, importants tant pel que fa al valor cadastral com la sensibilitat de la bonificació de famílies nombroses, que tenim idèntica per les famílies monoparentals i altres amb aquesta qüestió de la renda. Però en global els agraeixo molt a tothom el to, les aportacions, crec que hem fet un bon exercici, i la seva posició, tot i que en el cas d'algun grup els hi haig de dir honestament que no l'entenc.
Gràcies. Torn de rèplica, senyor Benejam. 3.40 ha fet. 3.40. Digui, senyor Benet.
Només aclarir una qüestió que nosaltres vam presentar les al·legacions deixant-les a la gaveta de l'entrada de registre, però no van ser registrades, per això consten com a presentades com a extemporànies. Les van presentar dintre de termini, però en el cas de l'altre dia doncs es veu que no hi havia ningú que les registrés i no van quedar presentades. Però bueno, diuen, totes són de caràcter polític, no de caràcter tècnic, per tant doncs no hi ha problema, les reivindicacions són les mateixes, però bueno, que normalment quan ha passat això, el dia següent que arriba algú, si és el nit que les presentem, doncs les registren. Però bueno, tot i així li van arribar li van arribar a l'interventor, perquè després les van presentar per correu electrònic també. Però bueno, gràcies.
Gràcies. El senyor Soler té la paraula.
Sí, Ferran, quan vam presentar el pressupost era Convergència i Unió, ara és Convergència, per tant està ben dit al començament. Deixi'm, en tot cas, d'aquest acord, fer una petita crítica, que és, i vull que s'ho prenguin com un aspecte de millora, no? No entenem tampoc que Esquerra Republicana doncs hagi donat per bo, Esquerra Republicana més hagi donat per bo, pues no, una no rebaixa salarial dels càrrecs directius, que era una de les coses que vostès també portaven al programa, i respecte als consells de barri creiem que ens quedem curts. Nosaltres haguéssim apostat per augmentar fins als 100.000 euros que havíem tingut anteriorment, recuperar, quan érem temps de bonança, recuperar aquests 100.000 euros i apostar per augmentar les partides de lliure disposició dels dos barris del centre. En tot cas, i per acabar, dit això, sí que els dic una cosa. Potser si haguéssim obert aquest pacte a negociar altres coses, potser el Partit dels Socialistes s'hi hagués sumat i hagués pogut aportar aquest gra de sorra en aquest moment. No se'ns va convidar, va ser un pacte que es va tancar, legítim, eh? Però possiblement si haguéssim obert el ventall, alguna altra formació s'hagués sentit còmoda, com és en el nostre cas. Perquè ja els he dit, ens sentim còmodes amb les propostes, anem avançant mica en mica, i aquest fet doncs, el que farem doncs, és estenir-nos en aquest sentit. Moltes gràcies.
Gràcies, senyor Gutiérrez, té la paraula.
Sí, no, molt ràpid, perquè, senyor Brugals, vostè creu que les delegacions estan totes incloses, nosaltres creiem que no. I en qualsevol cas, el nostre no al pressupost va més enllà de les propostes que hem presentat per millorar algun aspecte del pressupost, no són els pressupostos que nosaltres hauríem fet, no creiem que serveixin per, com he dit abans, fer una ciutat més justa i per canviar el model en vectors com l'ecologia i, per tant, doncs, hi votem en contra.
Gràcies. Senyor Vilasenyor, té la paraula.
Respecte al Cartipàs, com saps, Pere, l'aprovació inicial del Cartipàs que es va fer el mes de juny inicial tenia una reducció dels càrrecs directius. D'altra banda, jo agrair el posicionament d'abstenció dels companys, sobretot per les referències, tant el Pere com l'Ignasi, assumeixo tot el discurs de l'Ignasi en aquest sentit. Una de les principals coses d'aquest pressupost que té és la lluita contra l'atur. Sabem que no hem pogut, es diu que a Sant Cugat hi ha menys gent que altres a l'atur, i és veritat, però aquell percentatge de persones, unes 4.000 aproximadament, són absolutament responsabilitat nostra. Aquest acord pressupostari té un atac important en aquesta actuació. I a més és d'una lògica, aquelles persones que tenen una feina remunerada correctament, no, que estan en una situació molt complicada, no hauran d'anar a l'atur. Per tant, què farem? Augmentar clarament els plans d'ocupació i, com saben, la contractació privada que comentava abans l'Ignasi, adreçada especialment a cooperatives i a petits empresaris, no empreses que tinguin 500 treballadors, perquè a aquesta gent no els hi cal el nostre ajut. En canvi, a la cooperativa i al petit emprenedor o emprenedora d'un o dos treballadors o tres o quatre, sí que els hi cal. I aquesta partida pressupostària ja hi és. La inserció laboral, el programa d'economia social i cooperativa, per tant, l'impuls en aquestes accions. Que no arribarem a tot, és evident que no arribarem a tot, però des d'un ajuntament no podem modificar l'estructura laboral de tot, però sí la podem afavorir. I aquest és part de l'intent. Hi ha moltes dotacions, molts aspectes en l'acord d'estabilitat que va lligat a inversions i va lligat als suplements de crèdits que hi hauran d'aquí uns mesos. Jo parlant de poca concreció, home, clar, és que és impossible tenir la concreció de l'arranjament de l'Avinguda Cerdanyola, per exemple, bàsicament perquè no hi ha el projecte, per tant sí que hi ha la dotació del projecte, i segon, ho han de decidir els ciutadans en el projecte participatiu, i segons, els calés no hi són en aquests moments, i hauran de ser el mes de juny o el mes de setembre lligats a subvencions. Mireu, en un pressupost ningú està mai d'acord o ningú està mai en desacord. Aquest no és el pressupost de Convergència i Unió, com hauríem fet, ni és el pressupost d'Esquerra Republicana més. Però és un punt de contacte, cadascú dintre les seves possibilitats, per tirar endavant. El temps dirà si aquest acord està fructífer. Jo crec que sí. I per començar ja tenim el calendari que comentava el company del tinent d'alcalde d'Economia, perquè les coses estan molt bé posar-les, però vostès han de veure totes les coses que estan avançant. Perquè de tot allò que diu que aquí que hi ha una subvenció, no és allò, una subvenció o una dotació pressupostària, és una aprovació de les bases generals, que ha de passar per ple, és una aprovació de les bases individuals d'aquest any, del 2016, que també ha d'anar per ple, és una obertura, és una convocatòria, per tant, ens hi trobarem 74.000 vegades, i bàsicament, el fet de fer les coses públiques que es vegin, repartir-les, és que les podem seguir, i si tot allò que no fem, si no té una raó, no sé, aviam si el fiscal ens fot el a la presó i encara no podem fer res, però si no hi ha una raó, doncs si no hi ha una raó és que no hi ha un incompliment i ha passat alguna cosa. Per tant, ens podrem tots fiscalitzar, nosaltres els primers, vostès els segons, vostès el tercer, el quart, i per tant, jo el que sí que els demano un exercici ja de cara al futur, acord d'estabilitat pressupostària del grup municipal de Convergència Esquerra Més. Vale, treguin a la part final i potser se'l farien seu. Gràcies.
Gràcies, senyor Blázquez, té la paraula.
Bien, para responder al señor Brugarolas, decirle, hombre, en el siglo XX es posible que las políticas keynesianas de gasto sí que ayudasen a crear empleo, pero yo creo que ya hay un cierto consenso en los últimos 20 años de que no es así. Cuando usted dice que en Terrassa tienen más desempleados y en Sabadell también, y en San Cugat menos, dice la verdad, pero dice solamente la mitad de la solamente digamos dice la mitad de la verdad. ¿Por qué? Pues porque nosotros expulsamos jóvenes y por lo tanto expulsamos paro absolutamente contrastado, es decir, aquel joven digamos que no puede estar en San Cugat porque no tiene empleo, se tiene que ir a otras localidades cercanas, ya sea Rubí, Terrassa, Sabadell, etcétera, y por eso tiene una tasa de paro que es mucho superior a la tasa, digamos, de San Cugat. O sea, que eso que usted está diciendo en realidad esconde algo, digamos, que es más preocupante, que bueno, que es obvio, que es que los jóvenes se tienen que ir de San Cugat. Y cuando se van los jóvenes, que tienen un 50% de tasa de paro, estamos exportando talento y estamos exportando paro. Eso en primer lugar. Y luego, hombre, no tengo el mapa a mano. O sea, no sé si cuando le he dicho antes que bajando hacia Arnau Cadell, yo creo que todavía quedaban 500 metros, y es después de pasar el golf, que giras a mano derecha, y no sé si eso, yo creo que eso todavía, digamos, no es Valdores. Pero no tengo, en todo caso, no tengo el plano y no les sé decir si era, digamos, San Cugat o Valdores. De todas formas, también le invito a que se dé una vuelta, digamos, por la calle Joan 23 y pueda ver que el estado es lamentable. Y no solamente Joan 23, sino, digamos...
Están acabadas de arreglar.
Ah, perdón.
Joan 23, sí, están acabadas de arreglar.
Sí, perdón. Lo tenía aquí anotado. Pero, por ejemplo, determinadas zonas de Mirasol, que a día de hoy sí que se están arreglando, algunas zonas de Mirasol se están arreglando, y en el resto del municipio, en el centro, digamos, hay caídas, digamos, me han pasado por WhatsApp una serie, digamos, de caídas que hay en el centro. Yo, al final, creo que lo que haremos será emergencias, pasar, digamos, un reporte de cuántas caídas hay en San Juan. ¿De acuerdo? Gracias.
Senyor Bea, no vol fer torn. Per tancar, no obri debat, si us plau.
No.
Conclusió. Gràcies.
Si vols, no, a veure, és molt ràpid. Aviam, Sant Cugat atreu molt talent que ve de tot arreu, entre altres llocs, Terrassa. O sigui, Sant Cugat té molts més llocs del que genera la demanda de la pròpia població. Vostè té totes les dades al revés, eh? Molt, o sigui, si hi ha un lloc on els joves tenen més oportunitats de treballar, és aquí. Hi ha un munt de joves de Terrassa treballant aquí. Vostè té totes les dades al revés. A més, jo no li he parlat d'atur, jo li he parlat de creació d'ocupació. I no es tracta de polítiques keynesianes ni res. La qüestió és que la fiscalitat municipal juga un paper ínfim en el compte d'explotació de les empreses. I aleshores aquí el que hem de fer és apostar per fer el que ha fet aquesta ciutat, no ara, des de sempre, que es volgués ser una ciutat puntera empresarialment. I això porta als resultats que té avui aquesta ciutat. No li parlo de mi, però és que associar la reducció de la fiscalitat municipal amb la creació d'ocupació, la fiscalitat municipal, amb altres ordres li podríem discutir-ho, però la municipal és una mala associació. No hi ha aquesta analogia, aquesta correlació no existeix.
Escolti, exhaurit el debat, jo el que sí dic que ens preocupa la situació sobretot del municipi, en el sentit que si hi ha una persona que el senyor Blázquez avui ha trobat i ha caigut i ha estat per causa d'una vorera en mal estat, evidentment nosaltres ens ho hem de mirar, sigui Valldoreix o sigui Sant Cugat. I el que li vull dir és que sí, que hem fet molts esforços en els darrers anys, i els continuarem fent, per arreglar els quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres i quilòmetres de carrers i de voreres, sobretot molts quilòmetres de voreres. Sabem que no totes estan al 100%, però mirem d'estar a sobre, i en aquest sentit estarem atents. Bé, doncs passem a la votació. Els demanaria, doncs, vot a favor d'aquest punt. Gràcies. Abstencions? 5 abstencions. Vots en contra? 5 vots en contra. Doncs queda aprovat. 6, disculpin. Queda aprovat. I passem al punt segon d'aquest ordre del dia, que és ratificar un decret de la presidència de l'entitat municipal descentralitzada de Vall d'Oreig per aprovar un conveni d'expropiació. Té la paraula el senyor Calvet.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. És un punt molt menys transcendent del que acabem d'aprovar, molt menor, molt burocràtic. És una proposta de ratificació d'un decret de la presidència de l'AMD de Vall d'Oreig en relació a una expropiació d'una finca al costat mateix de l'actual edifici de l'entitat municipal descentralitzada, atès que les competències de les MDs doncs no, o entre les competències de les MDs no hi ha la de l'expropiació de terrenys, però que pot atorgar-se aquesta competència via el conveni per la distribució de l'exercici de competències entre l'Ajuntament de Sant Cugat i l'entitat municipal descentralitzada, i doncs rebuts i tramitats tots els informes emesos per la pròpia entitat municipal descentralitzada relatius a el que és les circumstàncies urbanístiques, els paràmetres urbanístics de la finca expropiar, una finca d'equipaments, clau 7B, l'informe de valoració econòmic de la finca, sobretot l'informe d'utilitat pública i interès social en adquirir el terreny d'equipaments, amb l'objectiu d'efectuar una reserva de sòl per ampliar la dotació d'equipaments públics existents. Es proposa en aquest plenari que acordi bàsicament la ratificació d'aquest decret de presidència, de la presidència de l'entitat municipal descentralitzada, atorgant aquesta, manifestant aquesta voluntat d'expropiar, declarar l'entitat municipal descentralitzada. El punt substancial és el número 3 de Vall d'Oreig, administració.